esta casa así de hecha de eso.
Pierre Emerick Aubameyang.
Es un honor para mí estar aquí para jugar para el Barça, entonces estoy muy feliz.
Barça 4, Atlètic de Madrid 2, Espanyol 2, Barça 2, València 1, Barça 4.
Pierre Emerick, Aubameyang!
És un futbolista importantíssim per nosaltres, en genera moltes possibilitats, no? S'associa bé, va a l'espai, té gol. Bé, és un avantatge tenir un jugador així.
Barça 4, Atlètic de Bilbao 0.
Gol del Tumbarelles! Gol de Pierre Emerick Aubameyang, el Tumbarelles, gol!
Ha venido con una humildad y una capacidad de trabajo excelente. Yo estoy encantado con él.
Elx 1, Barça 2. Barça 4, Osasuna 0.
Màgia al Camp Nou! Li guanya l'acció clarament a la defensa d'Osasuna. La rematada suau, inapel·lable, de Pierre-Emerick Tumbarelles, Aubameyang, gol!
Oba ha sido un regalo de caído del cielo prácticamente, porque es un jugador que es positivo, que ha entrado muy bien en el vestuario, se adapta perfectamente a las circunstancias del equipo.
Madrid 0, Barça 4.
Gol del Barça! Gol amb suspens de Pierre-Emerick Aubameyang. Atenció a aquest marcador. Real Madrid 0, Barça 4. La millor versió del Barça ha tornat. El Barça de Pitet ha tornat. I ha tornat al millor escenari possible. Un dels camps més complicats d'Europa i contra el rival de tota la vida. Ha estat un bany blaugrana al Santiago Bernabéu.
Aquest és el camí, que aquest és el model de joc, que aquest és la idea de joc perfecta pel Barça, per jugar, per competir, i amb els jugadors que tenim també, no? Tenim jugadors molt bons tècnicament, que entenen el joc, que ho estan entenent, els jugadors que no havien practicat aquest sistema o aquest model de joc ho estan entenent molt bé, i bé, estan disfrutant el camp, no?
El 14 d'abril de 2022, tornada dels quarts de final de l'Europa League, Barça-Eintracht.
D'aquí una estona, pel micròfon d'ambient que ha instal·lat el Xavi Cupido, potser us semblarà que us saludo des de Frankfurt. Doncs no, som a Barcelona, som al Camp Nou, som a l'estadi del Barça, però em temo que ja podem avançar a aquesta hora, quan encara queda una hora mal comptada perquè comenci el partit, que el Barça jugarà la tornada dels quarts de final de l'Europa League contra l'Eintracht de Frankfurt, també a camp contrari, avui aquí a Barcelona. Xiula el senyor Suárez Díaz. El Barça eliminat de l'Europa League, el Barça que no jugarà les semis de la segona competició europea perquè ha perdut 2-3 contra l'Eintracht de Frankfurt. A veure, anem a pams. Primer de tot, el 14 d'abril del 2022 serà un d'aquests dies que jo crec que molts recordarem com una nit trista.
Bé, decepcionant, no sé, el club està mirant aviam què haurà passat, però un dia que necessitàvem, doncs, un ambient potser més ensordidor per part nostra, doncs no l'hem tingut. Com a mínim és decepcionant, sí, però no és excusa, al final, si em preguntes per això, et contesto per això, però que no té res a veure, el joc nosaltres no hem complert, no hem estat
22
bé.
22 de maig de 2022, últim partit de Lliga.
S'acaba, xiulada, que tapa l'himne del Barça, però xiulets al Camp Nou, així acaba la Lliga i la temporada 2021-2022. Barça 0, Villarreal 2, el Barça ha anat clarament de més a menys en aquest últim partit.
És normal, al públic no li agrada perdre, estan emprenyats, estan enfadats i no m'ha acabat amb les millors sensacions. La temporada és una realitat. Però bé, fent un balanç d'on veníem al novembre o com hem acabat, doncs repeteixo que hem d'estar satisfets, no? Hem salvat una temporada que podia ser molt desastrosa, no? Si no som realistes i no som humils, jo crec que és no veure la realitat.
Cinquè moment, una nova il·lusió amb permís de les lesions.
En primer lloc, vull agrair al Robert Lewandowski pels esforços que ha fet per venir al Barça. Creieu-me, fonamentalment ha sortit perquè és un jugador que vol jugar al Barça. Es mereix tot el vostre suport.
Hola, hola, culés. Estic molt content de ser a Barcelona.
Hem fet una pretemporada, jo diria, molt bona, excel·lent, però demà comença l'hora de la veritat, diria jo, no? I més jugant a casa, no? Està l'afició entregada, l'altre dia va ser una festa al Gamper i això necessitem.
Barça 0, Rayo 0, Real Sociedad 1, Barça 4.
Molta atenció, però, a l'hora de fer les anàlisis, que el resultat no ens confongui. El Barça en molts moments ha patit, ha demostrat algunes debilitats defensives que ens han fet patir, però el doble canvi del 64, amb l'aparició de Rafinha i en el terreny de joc, han transformat l'equip, sobretot en atac.
Barça 4, Valladolid 0, Sevilla 0, Barça 3.
Valen els gols de Rafinha, Robert Lewandowski i Eric García per sumar 3 punts en un camp complicat.
Cádiz 0, Barça 4, Barça 3, Elx 0.
Partit còmode del Barça, victòria senzilla pels de Xavi Hernández. Arriben 15 dies sense futbol de clubs i el Barça, que se'n va a aquesta aturada encadenant 5 victòries consecutives a la Lliga i com a líder provisional de la competició.
22 de setembre de 2022.
El Barça podria tenir ja el primer lesionat d'aquesta temporada i serien clau seleccions per culpa del virus FIFA. Avui han començat a jugar-se els primers partits de seleccions d'aquesta aturada del mes de setembre. I, Joan Camí, tenim males notícies en clau blaugrana. Què ha passat?
Sí, Aleix, bona nit. Doncs mira, a hores d'ara, 2 lesionats. El primer d'ells, Koundé, lesionat al minut 23. Ha notat molèsties musculars i ha demanat el canvi al partit de la seva selecció, França, que està guanyant ara mateix 2-0 a Àustria. L'altre lesionat és Memphis, que també ha demanat el canvi.
Busquem una explicació i no la trobem exacta, o sigui, és multifactorial. Intentarem, doncs, que la propera no ens passi, aquest peron ara que tenim d'aquí un mes i mig al Mundial, doncs que no es passi, potser més...
Mallorca 0, Barça 1. Barça 1, Celta 0.
La segona part del Barça és molt dolenta. Com deia el Gerard fa una estona, probablement la pitjor segona part, els pitjors minuts del Barça de Xavi aquesta temporada. En condicions normals, amb un equip amb una mica més de sort o amb una mica més d'encert o amb una mica més de pólvora, el Barça avui hauria perdut o 2 o 3 punts contra el Celta.
Anem al darrer moment, al sisè, la setmana tràgica. D'octubre de 2022, Barça 3, Inter 3.
És una patacada molt, molt, molt dolorosa des del punt de vista esportiu, sobretot des del punt de vista esportiu i també des del punt de vista econòmic. Aquest projecte, el primer que comença de zero, Xavi Hernández, estava parit perquè l'equip arribés com a mínim a la fase d'eliminatòries de la Lliga de Campions.
I no ha pogut ser, no ha pogut ser. Crec que aquesta competició està sent molt cruel amb nosaltres, molt, tant a Múnich, per errors nostres també, d'efectivitat, a Milà, per diferents circumstàncies, també per nosaltres de no atacar de la millor manera possible, i avui per errors puntuals nostres, doncs...
16 d'octubre de 2022, Real Madrid 3, Barça 1.
Mal partit del Barça, males sensacions pel barcelonisme, el Barça que se'n va amb el serró buit des de tots els punts de vista del Santiago Bernabéu. Real Madrid 3, Barça 1, partit molt preocupant.
I al final són errors nostres que paguem molt car. I en aquest nivell, Madrid, Bayern, Inter, està tot molt igualat i no aprofitem els nostres moments, no? I també hem de ser més efectius. Generem 3-4 ocasions molt clares i no les aprofitem.
El Bernabéu i una empresa empat amb l'Inter i potser quedem fora de la Champions i hem d'anar a Europa League, no em frenarà. No em frenarà, seguiré treballant perquè això giri, perquè la truita giri.
Què us ha semblat? Quin resum, eh? Oh. Ja, primer de tot, felicitar els Saperes.
Molt bé, el Sape, un fenomen.
Sí, porta molts dies...
El Dani, aquí, que hem estat...
Molts dies recuperant tots els documents per fer una pel·lícula del que han estat aquests 365 dies de Xavi Hernández a la banqueta del Barça. Hi havia molts moments que potser recordàveu i que gràcies a aquests sons, doncs, ara teniu molt més presents. Pichi, no ho ha tingut fàcil, eh?
No ho ha tingut fàcil. No ho ha tingut fàcil, no? Però no ho hagués tingut fàcil ningú. Cap entrenador que hagués vingut no ho hagués tingut fàcil. El cas de fer d'aquest resum dir pesa més lo positiu que lo negatiu o no?
Clar, quin balanç fas, no? Sentint tot això en perspectiva. Ja.
Home, pues que s'ha pogut fer més, sense cap mena de dubte, s'ha pogut fer més, que les dues vegades que el Barça ha quedat fora de la Champions ha estat per incapacitat pròpia, perquè guanyant el Benfica i guanyant l'Inter tenies tots els números de classificate, per tant, has fallat tu estrepitosament. Independentment de que en un moment determinat hagin perjudicat els àrbitres, alguna decisió i tal i qual, però com es diu al fin i a la postre, com diuen els castizos, el Barça no ha complert en els partits importants.
Vilajoana, amb què et quedes d'aquest magnífic resum que acabem d'escoltar d'aquest any de Xavi? I quin balanç en fas?
Bueno, coses positives i coses negatives. Jo el que més em sap greu d'aquest balanç ja no és tant a nivell de resultats, que al final sí que és veritat que cada dos anys fora del Champions, depenent de tu mateix, no és un bon... No és un bon argument, de cara a Xavi, però el que a mi el que és, m'ha sapigut greu a nivell de Xavi és que m'ha donat la sensació que no... Jo em pensava que seria un entrenador que confiaria molt més amb el planter i no sé si ell, a nivell de club, però jo crec que no s'hi està confiant i no parlo, òbviament, els que ja estaven... diguéssim, consolidats. Bueno, no? Perdona, no? Els que van de Gavi, òbviament, aquests...
I els que hi eren com Nico, s'ha buscat la vida... No?
Aquí està. A mi això és el que m'ha decepcionat, sobretot d'algú que ha sortit precisament del planter de la casa. No? Jo pensava que amb això seria molt més sensible. Però bé, li donarem més temps.
Solsona?
Quan
t'he vist molt atent, eh?
No, home, és que és un reportatge magnífic.
Es valora, no? Com a tertulià i oient es valora una feinada així com la del Roger.
I tant. Nosaltres ja no, si no diem res ja està tot explicat, eh? Però...
Ara falta l'opinió, això era la informació, ara falta l'opinió.
Quan va arribar, doncs l'exigència no era gran perquè el Barça no estava bé, la plantilla no estava ben feta, la marxa de Koeman... I, bueno, i va acabar la temporada com es va acabar, bueno, però aquest any sí... Hi ha una exigència marcada per ell mateix, a més, marcada per ell mateix, amb el sentit de que aquest any han de guanyar títols, i això ha calat a la gent, d'entrada, fent, a més, i demanant, segurament, o consentint, una sèrie de fitxatges que fa que el Barça tingui un planter important, i sempre hem parlat de posicions doblades, amb jugadors molt importants, i que aquest any... s'hauria d'aconseguir alguna cosa. I clar, hi ha vingut aquesta gran patacada. Ell parla amb moltes rodes de premsa després d'alguns partits d'aquests que hi ha errades.
Puntuals.
Errades puntuals. Però és que errades puntuals generalment, eh? I al llarg d'una temporada tots els equips tenen alguns jugadors que en cometen d'errades. Passa que algunes són molt significatives. Per què? Perquè en funció d'aquella errada, doncs, si no passes una classificació, té molta més transcendència, evidentment, no? Però no ha acabat encara de quallar bé la idea que té, que la té... i molt clara, i tots l'hem pogut comprovar i veure, i ara ha anat una miqueta modificant en algun sentit, hem passat dels dos puntes oberts, els dos ara amb un quart migcampista, bueno, sense perdre la seva identitat, no? que necessita un procés, sí, però és que ara no el té el temps. El temps no el té. Per què? Perquè ja el va tenir mitja temporada i amb els fitxatges, i ell mateix, perquè si des del club i ell mateix, que ho entenc, que ho pugui dir, doncs hagués mirat de relaxar una mica i de dir, escolta, sí, tenim bona plantilla, intentarem, però anem a veure, hem de consolidar una manera de jugar, que encara no la tenim, amb jugadors nous i això. No, però d'entrada hem d'anar a aconseguir títols. Jo crec que això no li fa cap bé.
Mira, a veure què fa en l'últim partit que li queda de Lliga, aquest dimarts a Pamplona. Demà sentirem Xavi. I avui, un quart d'una, hem quedat amb un jugador de l'Osasuna. Demà no parla ningú, demà és dia de prèvia, no? I només ens atenien avui. Per tant, ens fa molta il·lusió poder saber una mica les sensacions que hi ha a Pamplona de cara a aquest últim partit de Lliga abans del Mundial d'un Osasuna que està brutal, aquesta temporada. En posicions d'Europa League ara mateix, jugant molt bé a futbol, venant de guanyar ahir a Balaïdos amb un gran Ximi Ávila i fent un gran futbol. I un dels futbolistes que està comptant molt per Jacob Arrasate és el lateral esquerre, Juan Cruz. Hola, Juan. Bona nit, buenas noches y muchas gracias por atendernos.
Hola, buenas noches, Aleix.
Bueno, llega el Barça enrachado, ¿no? Después de lo de Piqué de ayer, además, con ese punto emotivo. Y vosotros también, ¿no? O sea, que se presenta un partido este martes muy interesante.
Sí, la verdad que sí. Como bien dices, creo que estamos los dos equipos en un momento bueno. Tanto ellos, como bien dices, por el motivo de Gerard, de la despedida y la victoria ayer. Y nosotros también con la buena dinámica que hemos empezado. Así que yo creo que va a ser un partido bonito. Estamos deseando que llegue el martes y ojalá salga un partido que lo puedan disfrutar todos.
¿Tuvisteis tiempo de ver alguna cosa del Barça-Almería de ayer o del homenaje a Piqué, de la retirada de Piqué?
Sí, alguna cosa ya hemos visto, estamos ya, como bien te digo, volvimos ayer de Vigo y hoy ya hemos entrenado, al final esto no para, estamos deseando que llegue el martes, estamos ya preparando y ojalá salga un partido bonito.
¿Qué puedes decir de Piqué? Estos días que se habla tanto de él anunciando esta retirada por sorpresa, ¿te sorprendió? Mira, empiezo por aquí, ¿te sorprendió?
Bueno, al final eso ya son cosas personales de cada uno, sí puede sorprender un poquito, pero bueno, yo creo que al final eso es una cosa personal, él imagino que ve que es un momento bueno, al final de Gerard Piqué, ¿qué podemos decir? Cualquier deportista de élite español del fútbol sabemos lo que ha conseguido él y lo que es para el fútbol y al final, nada, agradecerle todo lo que ha dado al fútbol, al Barcelona y aquí a la selección y nada, y ojalá que le vaya muy bien, como seguro que le va a ir en un futuro.
¿Te gustaría que el martes jugara unos minutos o fuera incluso titular? ¿O te da un poco igual?
No, sí, la verdad que sí, ojalá el martes pueda estar contra nosotros y poder disfrutarle, aunque sea por una última vez, ¿no? Ya te digo, al final es un futbolista histórico y ha hecho grandes cosas y ojalá poder enfrentarnos a él una última vez, ¿no?
Es un Barça que en Liga va como un tiro, ¿no? Por lo que estamos viendo. Ahora mismo, pendiente de lo que pase mañana en Madrid, de momento es líder, ¿no? Y en Champions se ha quedado fuera. ¿Te ha sorprendido la eliminación del Barça en Champions y estas dos trayectorias un poco tan diferentes?
Sí, bueno, al final sabemos que es una competición complicada, la verdad que yo creo que se les complicó, ¿no?, un poco y al final es una competición dura, todos sabemos lo que es, pero bueno, yo creo que ellos ya están centrados ahora en lo que están centrados, como bien dices, ahora mismo están primeros a expensas del partido de hoy, pero por eso te digo, al final creo que va a ser un partido muy bonito, muy interesante y estamos deseando que llegue, ¿no?
Juan, ¿crees que se le puede meter mano a este Barça? Te lo digo porque con el de ayer son 11 jornadas con la portería cero de las 13 que llevamos hasta ahora.
Bueno, está claro que al final es el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Todos sabemos lo que es, lo que son ellos y como bien dices, en el momento en el que están, ¿no? Pero creo que nosotros también estamos en un buen momento, quizás el mejor para nosotros también, así que podemos disfrutarlo. Ya demostró el Rayo también que se pueden hacer las cosas bien contra ellos. Y como te digo, creo que puede ser un partido muy interesante, ¿no? Y ojalá salga bonito y que se lo lleve el mejor.
Sí, buen reto para el Ximi, ¿no? Que viene de hacer el doblete ayer en Balaídos. Buen reto para él meterle gol al Barça, a Ter Stegen, ¿no? Solo le han marcado el Madrid y la Real Sociedad, de momento.
Sí, la verdad que sí. Ahora tenemos a Chimi, que está en buen momento. Ayer metió el doblete. Fueron, yo creo, dos auténticos golazos, ¿no? Y ojalá consiga batir a Ter Stegen, ¿no? Y podamos sacar también nosotros algo positivo.
¿Cuál es el secreto de Osasuna? Tú que estás ahí adentro, Juan. Porque es que, bueno, yo creo que es una de las revelaciones de la temporada, hablando en plata, ¿no? Estáis ahí luchando por posiciones europeas, jugando bien a fútbol, ganando en campos complicados. No sé, cuéntanos.
Bueno, yo creo que al final nosotros vamos pasito a pasito, ¿no? Sabemos el equipo que somos, llevamos la mayoría ya varios años juntos, sabemos a lo que jugamos y creo que eso es una de nuestras fuerzas, ¿no? Y al final conocemos al compañero que tenemos al lado y la gente que ha venido nos ha reforzado también, ¿no? Y creo que al final nosotros pasito a pasito estamos ilusionados en donde estamos, lógicamente, pero tenemos que ir poquito a poquito, ¿no? Tampoco podemos perder la cabeza porque sabemos cuál es nuestro objetivo, pero la verdad que muy ilusionados ahora mismo con el momento en el que estamos.
Hombre, yo creo que media permanencia la tenéis en el bolsillo prácticamente, ¿no?
Bueno, ya te digo, nosotros el objetivo es ese, vamos pasito a pasito, ahora mismo ya pensando en el martes, en el partidazo que tenemos, ¿no? Y luego ya el último de Copa del Rey y ir a descansar, como bien dices, con los máximos puntos posibles para lograr la permanencia lo antes posible.
Para la gente que nos esté escuchando, Juan Cruz ayer no jugó en Balaídos, ¿no? Has tenido una semana un poco movida, con problemas estomacales, pero bueno, estás siendo uno de los fijos para Iagobo Arrasate. 10 titularidades, ¿no? O sea que si te encuentras bien y lo considera el míster, te veremos el martes en el Sadar jugando este último partido antes del Mundial. Te lo digo porque tú, que eres defensa, lateral zurdo, ¿tenéis claro cómo frenar a Lewandowski, que es una de las grandes amenazas del Barça?
Bueno, como bien dices, al final, este año sí me estoy encontrando cómodo, estoy ahí en el lateral. No sé si, ya te digo, al final es el míster el que decide si salgo o no salgo, si saldré de central, si saldré de lateral. Al final, él es el que tiene las ideas en la cabeza. Y bueno, frenar a Lewandowski, pues nosotros, lógicamente, tenemos que estar concentrados al 100%. Sabemos el jugador que es, estamos deseando que poder enfrentarnos a él, ¿no? Y a ver qué tal.
Dime una cosa, entre nosotros, ¿te preocupa más Dembélé o Lewandowski?
Bueno, yo te puedo decir que me preocupan los dos, ¿no? Lógicamente, a ver, al final son grandes jugadores, ¿no? Depende un poco, a lo mejor, en la posición en la que, si me toca jugar, juegue, y me tendré que preocupar más de uno o de otro, ¿no? Pero yo creo que cualquiera de los dos, está claro que son grandes jugadores de talla mundial, ¿no? Y nosotros tenemos que estar concentrados al 100% y dar la mejor versión de nosotros para lógicamente poder estar a la altura.
Muy bien. Pues nada, mira, Juan, para acabar, los oyentes que nos estén escuchando y digan, hostia, Juan Cruz, ¿no? ¿De dónde sale Juan Cruz? Realmente tienes una trayectoria un poco curiosa, ¿no? Formado en las categorías inferiores del Atlético, tienes ya 30 años y es que has jugado mucho en Italia, ¿no? Bologna, Carrarese, San Marino, un equipo que se llama Piostiese, ¿no? Luego viniste otra vez para Madrid, San Sebastián de los Reyes, Majadahonda, luego pasaste por el Elche y ahora Osasuna, ¿no? Una trayectoria un poco curiosa para acabar, ¿no? En primera ahora y siendo importante en Osasuna.
Sí, la verdad que bueno, al final las carreras deportivas ya sabemos cómo son. A mí me tocó salir joven, ¿no? Salí, como bien dices, en Italia, jugué muchos años. Estuve allí, la verdad que una experiencia muy bonita. Luego ya cuando me tocó volver, pues a seguir trabajando, me tocó volver aquí, luchar y luego ya, como bien dices, al final en Elche o aquí en Osasuna encontré mi sitio, ¿no? Y la verdad que muy contento, estoy la verdad que agradecido de estar aquí y trabajando duro, ¿no? Al final trabajando duro es como se consiguen las cosas y en ese sentido muy contento.
Muy bien. Pues este es Juan Cruz, jugador de Osasuna, que el martes se enfrentará al FC Barcelona. Queríamos hablar unos minutos con él. Oye, muchísima suerte, muchas gracias por atendernos y mucha suerte lo que queda de temporada a partir del martes, si me lo permites.
Nada, muchas gracias y un auténtico placer.
Tú dirás, amb Aleix Pariser. Apunta cap a la fi del món. El que és el mateix, fins on et porti la teva imaginació. Prefereixes perdre't o triar el teu camí? Tant es val on vagis. Amb el nou Suzuki S-Cross Híbrid, el destí el tries tu. Nou Suzuki S-Cross Híbrid. Circula sense restriccions amb l'etiqueta Eco. Mava Motor Suzuki. Carrer Londres 3 de Granollers.
A Hyundai hem fet 30 anys. I com que, a més, sabem que a tu no t'ha agradat mai passar inadvertit, hem llançat la gamma N l'any 30è aniversari, amb tot l'acabat esportiu que busques a un preu increïble. Fes-te notar amb la gamma N l'any 30è aniversari i no passis inadvertit.
Diumenge 27 de novembre corre la Jambuín Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a jambuín.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fried Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé. I et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Perdona, perdona el retard, però està el trànsit fatal.
Doncs saps que Piaggio ja té la Liberty 125 a tots els seus concessionaris?
De veritat?
Entrega immediata, amb el color que vulguis.
És la millor scooter del mercat, relació qualitat-preu.
Piaggio Liberty, la millor aliada per moure't per la ciutat. Informa-te'n a la xarxa de concessionaris Piaggio de Catalunya.
RAC 1 RAC més 1, podcast.
Per saber com sentir-vos millor cada 15 dies, a RAC més 1, la píndola de salut, amb Marc Radorta.
És el podcast més saludable que es pot escoltar avui en dia.
Escolteu-lo a RAC1.cat i a l'app de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa. Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC 1.
Dos quarts d'una de la matinada, després de parlar uns minuts amb Juan Cruz, jugador de l'Osasuna, anirem tancant tertúlia, de seguida amb Sergi Darder, també. Hem quedat amb el jugador de l'Espanyol. De l'Espanyol, què? Ha d'haver el Villarreal dimecres. Heu sentit avui els crits de l'estadi de la Ceràmica?
Sí.
Estan a l'estadi de Ceràmica ja o estan...?
No,
a València.
Fins al proper partit... No, jo crec que el proper partit...
El proper, no? Despitxi, sí.
Sí, el proper ja juguen a Villarreal.
Sí, estan al Ciutat de València. Mira, podem sentir els crits de Setién, el que tiraven
avui? Se escucha ahora mismo Quique Beteia en las gradas del Ciutat de València.
Pues a ver, vamos a escucharlo. Es tremendo esto, ¿eh? Setién lleva 3 partidos con este 4, ¿eh?
En realidad, yo soy un hombre de fe, ¿no? Esto es verdad que la gente pues haya enfadado y demuestre su malestar, porque este partido pues lo teníamos que haber ganado. No ha podido ser y es normal que se enfade, ¿no?
Bueno, eso digo que se tiene a la zona. No sé si és millor per l'Espanyol dimecres que vingui aquest Villarreal o no.
Tampoc sabia si era millor jugar contra l'Atlético de Madrid com estava l'Atlético de Madrid, si reaccionava o no, però semblava que era millor ara, i la veritat és que ha anat bé. Bueno, seria molt boníssim guanyar els 3 punts, faríem molt bo el punt d'avui, però clar, Villarreal ara és una mica caixa de sorpreses, eh? Perquè algun dia ha de guanyar. Ja. Espero que no sigui aquest dimecres.
Com és això, Pichi, del futbol, no? Arriba Setién, l'equip anava bé, Europa League, la Lliga, no? I de cop i volta, no sé, es torça.
Sí, a més s'ha trobat en 2 partits que no tenien cap incidència els de la Conference, perquè ja estava classificat i com a primer. I vulguis que no, pot haver certa relaxació, falta de concentració, i els acabes un empatant a casa i l'altre perdent fora, i a més perds el camp de l'Atlètic Club, i avui perds a casa, que és el detonant, no? Sobre aquest punt de vista també, no és que han fet fora un entrenador i han posat un altre, saps? Sinó que ha marxat un entrenador i n'ha vingut un altre. I això també, també és un plus per a la gent.
Mm. Xavi.
De totes maneres, a mi em fa molta gràcia com apuntem a la influència d'un entrenador o com ens interessa, perquè al final, sí, ha jugat 4 partits, però 3 els ha jugat en una setmana. És dir, no sé fins a quin punt, amb 10 dies de feina, no? Es pot notar tant en negatiu com en positiu, no? La influència d'un entrenador. Em sembla bastant kafkià. Al final, analitzar per 10 dies de feina, al final l'entrenador realment només ha fet 10 dies de feina. Mm. Dius, home, no sé. Ja. Jo crec que és més... És un tema futbolístic, escolta'm, que pues, ha tingut mala sort, no ha tingut dos pronòstics, m'ha perdut, però, vaja...
Jo crec que està, la gent està influenciada pel que va fer aquí al Barça.
No, i
encara
ell,
tenen el record...
I ell també està, no?
Ja.
Crec també, que no està allà amb les patrones. També et dic que no ajuda les seves primeres paraules quan arriba i diu que porta 2 anys desconnectat del futbol.
Ja, ja. Pensava que era una broma.
És dir, home... No ajuda gaire, no, precisament.
Escolta'm, és que hem quedat amb Darder a 2:15 i ara valorarem amb l'Eduard de Valla també, ja t'he sentit aquest migdia que el punt és bo, però que a l'Espanyol ha de tenir la pilota, que així no anem al lloc.
Ja l'hi he preguntat,
sí, sí. Sí. No, jo no li entraré ja per aquí, que no vull que se m'emprenyi a l'entrevista, ja les han cabritat prou. Escolta, mira, Pichi, Dani, Vilajoana, deixeu-me regalar un lot de torrons amb vosaltres. Home. Vinga, va. El primer que truqui ara, el 902-477-100, s'emporta un lot de torrons Vicenç. El torró, l'autèntic torró de Gramunt.
Què té el lot?
Mira, el lot té...
Una barbaritat, no?
Una taula de torró tou, sí. Una de Gramunt, un de crema i un torró de soufflé. Quatre cosetes, està molt bé, el lot.
Els meus preferits.
Per anar
molt. He trucat, però està comunicant, eh?
No, els familiars no valen, eh?
El Pichi, oi que et va caure el torró tou un any? Una barreta de torró tou? No? D'aquí del
Pujàs? Sí, algú em va caure, sí.
No, però ja ho he dit aquesta tarda. Segons a quina edat, els torrons tous, eh?
Tous.
Que costen ja, no? Que
costen. Mira, aquest any torrons Vicenç han fet un torró cruixent de neules. Un de ristretto. A mi que te'n fa gràcia, com gust a cafè, no? Un de ristretto.
La neula també em crida, eh?
Sí. Un de mango, han fet, un torró de mango. Un torró de dolç de llet, el típic dulce de leche. Aquest ha de ser dur, eh?
M'agraden tots, eh?
Sí. Hi ha un torró de mandarina i praliné d'avellanes, que té un sabor estrany. I hi ha un torró de dònuts, amb sabor a dònuts. Aquest deu ser...
Amb el forat i tot.
I el torró tou, aquest any l'han innovat amb Albert Adrià i José Andrés i han fet un torró de festuc. Torró tou, però amb sabor a festuc, amb pistatxo tota la vida, en castellà.
Sí, sí, sí.
No sé, a veure si
funciona. Pichi, tu vas rebre el lot a la temporada
passada?
Sí, va rebre.
Tu vas rebre?
Jo ja he estrenat temporada, ja n'he menjat,
I jo em dubto,
ja,
eh?
Ja n'he menjat, eh?
Quina mala llet ja aquí, en aquesta taula. Bé, escolta, mira, fem una pausa i de seguida truquem Sergi Darder i fem entrar l'oient en directe per regalar-li aquest lot de torrons Vicenç. Així que us acomiado. No us perdeu la conversa ara amb Darder, home.
No, home.
I amb l'Espanyol, que a tu t'interessa, Dani.
Home, i tant.
Pinxi una abraçada. Fins diumenge.
Una abraçada.
Adéu. I la Joana, vagi bé.
Adéu,
saperes. Adéu.
Adéu, bona nit.
Vinga, va, fins ara. Fem una pausa i de seguida Sergi Darder, el Tu diràs.
Tu diràs amb Aleix Pariser. De 365 dies que té l'any, hi ha alguns que passen sense més. I altres, els més importants, els més assenyalats, estan a l'agenda. I fins i tot tenen nom com els Black Days de Dieselauto Tàrraco. Del 23 al 26 de novembre, vine a Dieselauto Tàrraco a Tarragona i a Vilafranca del Penedès, perquè t'hi esperen les millors ofertes i preus especials en aquest Volvo que tant t'agrada. Perdona el retard, però està el trànsit fatal.
Doncs saps que Piaggio ja té la Liberty 125 a tots els seus concessionaris?
De veritat?
Entrega immediata, amb el color que vulguis.
És la millor scooter del mercat, relació qualitat-preu.
Piaggio Liberty, la millor aliada per moure't per la ciutat. Informa't a la xarxa de concessionaris Piaggio de Catalunya.
Diumenge 27 de novembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre, inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fried Ravits, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
El moment en el que el teu pare et va treure a ballar davant dels teus amics del poble, això no s'oblida. Hi ha coses que deixen petjada. Per sort, els nou Volvo electrificats no són una d'elles. Eliminem la petjada de carboni dels nostres vehicles per protegir el planeta. Més a volvocars.es, xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
Em vull vendre el cotxe,
A vender mi cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, venda el cotxe a vender mi cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
A RAC 1, tu diràs... amb Aleix Pariser.
A veure, va, abans de tarder, tenim un oient guanyador, és el Francesc, em diuen. Hola, Francesc.
Hola, bona nit amb alegria.
Bona nit amb alegria. Per tu, el lot de torrons Vicenç, si jugues al torròmetre. Qui s'ha de menjar els torrons?
Qui es té que menjar els torrons?
Sí.
Tot l'equip del Freiking de Mollet, perquè hem aconseguit la segona plaça que avui hem guanyat al Cuenca a casa.
Sí, senyor, ho hem explicat al Superesports. I qui no? Qui no s'ha de menjar els torrons?
Qui no? Mira, jo estic molt emprenyat, qui no? El regidor que anava a donar permís per obrir la botiga de torrons Vicenç a les Rambles.
Val, perfecte, ho apuntem, doncs. Boníssim, clar que sí, home, sempre volem els torrons. Li vols dir alguna cosa al Solsona, m'han dit, o no?
Sí, mira, hi ha una anècdota de l'any 79...
Sí, no tenim massa temps, Francesc?
Vinga. No, es va presentar un equip aquí a Granollers que es deia Gran 79, i l'entrenador era el Joan Lacueu, en Pau Descansi. I a més va vindre d'Sparring l'Espanyol. I entre ells va vindre el Raúl Longhi i el Dani Solsona, amb aquells arrossos que portava.
Ah,
I va perdre l'Espanyol 2-1 en el camp municipal del carrer Girona.
Espera, ha tornat el Solsona.
Per culpa de l'àrbit, que no va anar al bar.
Ah, segur. Però una cosa, és que jo me'n recordo de veure't a tu amb aquells arrissos que semblaves una escarola antigament.
Eren meus.
Sí, encara els
tens, Francesc. Una cosa, per cert, sí. Vull felicitar que et veig normalment per la xarxa quan fas la tertúlia aquella de la porteria.
El BTV, molt bé. D'on ets, Francesc? A Granollers, entenc?
Sí, molt a Granollers.
Bé. Doncs vinga, el lot de torrons Vicenç cap a Granollers, gaudeix-lo.
Adéu, bona nit, Francesc.
Gràcies a vosaltres, bona nit.
Ataca l'Espanyol per la dreta, Òscar Gil rep de Darder, prova la centrada, Òscar Gil pot ser bona segon pel José Luma, el cap la posa amb Darder! Gol!
Així hem viscut a RAC1 aquest migdia l'empat de l'Espanyol al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid. Hola, Edu, què tal? Bona nit.
Hola, Aleix, bona nit.
Punt d'or, no? Ara ho deies, punt important per l'Espanyol en un camp complicat i seguir sumant, encara que sigui d'un en un.
Sí, un punt que era difícil d'aconseguir sobre el paper i que referma l'esforç que està fent aquest equip. Sovint diuen tant el tècnic com els jugadors que moltes coses els juguen en contra en els diferents partits i avui no ha estat una excepció. Superant l'expulsió de Cabrera al minut 30, polèmica expulsió, jugada que admet tot tipus d'opinions, o almenys això és el que es veu a les xarxes, en les reaccions, l'Espanyol indignat. Tot i que Diego Martínez no n'ha volgut parlar, els jugadors tampoc, però l'afició de l'Espanyol està indignada amb aquesta acció que ha acabat amb Cabrera al carrer per una cursa amb Morata al minut 28. Li estava guanyant la cursa al davanter de l'Atlètic de Madrid al central uruguaià de l'Espanyol, que ha posat el cos, han caigut els dos, l'àrbitre ha interpretat que Cabrera ha fet falta, que era l'últim home i que havia d'anar al vestidor. L'Espanyol ha seguit treballant encara més, de fet, amb un home menys, obligava les circumstàncies. L'Atlètic de Madrid ha demostrat que no està en un bon moment, de fet està en un molt mal moment, tampoc hi ha ajudat que el Metropolitano no s'hi posés de cara, amb l'afició molt nerviosa, i això ha fet que la segona part el conjunt blanquiblau hagi aprofitat l'oportunitat més clara que ha tingut. Una bona centrada d'Òscar Gil des de la dreta, l'ha despenjat Joselu, i Darder ha rematat a gol. 1-0, o 0-1 en aquest cas, i mitja hora per davant. L'Atlètic de Madrid ha fet la meitat de la feina, Joao Félix ha revolucionat l'equip matalasser quan ha entrat al terreny de joc, ha fet l'empat a 1, però l'Espanyol ha sabut mantenir aquest puntet que la veritat li va molt bé a la classificació per mantenir-se fora de la zona de descens i per tenir un bon regust de boca per la feina que han fet. Mira, si no, el que deia Diego Martínez.
Lo mejor de hoy son la adaptación, la organización, el dar respuesta a una situación muy, muy, muy difícil, que cualquier equipo hubiese tirado la toalla mentalmente, y el equipo siguió ahí, ¿no? Incluso haciendo el 0-1, ¿no? Por lo tanto, que por cierto he visto la acción del gol y es un gol magnífico. A partir de ahí hay que resistir, hay que sufrir, hay que multiplicarse en esfuerzo, en generosidad, en ayudas, en organización, en atención.
Un gol magnífico, deia Diego Martínez, el tècnic de l'Espanyol. Doncs mira, precisament a aquesta hora de la nit, el Tu Diràs, tenim el protagonista d'aquest gol magnífico i en volem parlar uns minuts. Sergi Darder, hola, què tal? Bona nit.
Hola, què tal?
Què tal? Bon golet avui, de primeres, tu, no t'ho has pensat?
Sí, no, jo quan tinc que pensar no marco, així que ja et dic, aquests gols són els meus.
Sí, mira, ho he mirat, em fas pocs, perquè amb l'Espanyol, crec que aquest és el 20è amb l'Espanyol, si no m'he descomptat, i n'havies fet 10 entre Màlaga i Olímpic de Lió, però els que fas, els fas bonics.
Bueno, per això et dic, perquè els que tinc que pensar que són els fàcils no van amb mi, és a dir, soc un jugador de... Bueno, d'impulsos, de... A mi m'agrada pilota enmig del camp. És a dir, el que és dintre l'àrea em fico nerviós i no és el meu.
L'has vist clara, no?, per això aquesta avui, allà al Metropolitano?
Sí, aquesta... És que és una bogeria jugar amb José, tu, perquè saps que qualsevol pilota que ja tens allà dintre et caurà per allà al costat i mira, vull dir, molt de sort que m'ha vingut bé, així que molt content per
sí,
l'empat.
Però curiós els papers canviats, no? Hauria d'haver estat al revés, no? José lo rematant i tu posant-li.
Bueno, si tinc que passar-li jo amb el cap, segurament no marquem gol, així que ja està bé. Deixa que me la passi jo a mi amb el cap, que si no aniria bé.
Està bé.
Però sí, és raro, ja et dic, ho hem parlat després del partit, que em diu, tiene cojones que tenga que ser yo el que te tenga que dar un pase.
Clar.
I jo vull dir, mira, en teoria hauria de ser al revés, però bueno, mentre sigui per sumar ja està bé.
Us ha canviat la vida, per cert, l'arribada de Joselu? Com ha canviat a l'Espanyol la seva arribada?
Bueno, és que és un jugador que pràcticament no sé... Parlant positivament d'ell, t'obliga a jugar d'una manera. Al final et genera tant amb pilotes a dalt, amb pilotes a l'àrea, amb pilotes directes, que seria... Bueno, crec que no seria el normal no utilitzar-lo. Al final ens dona tant en aquest sentit que juguem molt damunt d'ell, ens genera pues, moltíssim a través de la segona jugada, a través d'aquestes pentinades que té, amb les bandes verticals que tenim. Bueno, ens dona moltíssim. I això també fa que molts cops, pues mira, em deixa més espai a mi per rebre perquè la defensa contrària està obligada a tirar endarrere amb ell. Per això dic que bueno, és un jugador que ens ha donat moltíssim, al final és un jugador que porta els gols que porta per alguna cosa. I si fa 4 anys que fa més de 10 gols, diria, és per alguna cosa. El gol es paga, el gol és el difícil del futbol i ell ho té, així que ja et dic, encantat de tenir-lo.
Sí, home, sí. Com valoreu el punt? Després de l'expulsió, evidentment, de Cabrera, no?, a la primera meitat, que suposo que ha condicionat molt el partit.
Sí, home, quan acaba el partit el celebres com una victòria, perquè, bueno, és a dir, quan, si ja de per si empatar el Wanda, o el Tivitas, com es diu ara, ja és complicat, imagina't amb un home menys tants minuts. És a dir, per això dic que crec que l'equip ha de valorar moltíssim el punt, però és veritat que portem pràcticament tota la temporada, diguem ara mateix, fent molt bons partits, competint molt bé contra equips molt bons, però no acabem de sumar a 3. És evident que avui no ens podem recriminar res, al final, tot i que ens hem ficat per davant, bueno, el punt és pràcticament el màxim que podíem treure perquè era un miracle quasi, però és veritat que bueno, que mires la classificació i necessitem punts, ni sensacions, ni competir ni res, això ja ho estem fent i ara tant de bo pues, la sort ens acompanya un dia i sumem de 3 en 3 que és el que ens donarà aquesta confiança per inclús fer-ho millor encara.
Ara miraré unes dades i te les comento a veure què et sembla d'això que dius ara, però primer, és vermella per tu? Està ben expulsat Cabrera?
És que no em vull ficar en marrons perquè segurament m'equivocaria, però, a veure, jo el que sí que m'agradaria, o el que sí que crec que puc dir, és que el VAR la setmana passada va estar 5 minuts per mirar una expulsió que per mi sí que era, perquè l'argument que ens donen a la de Javi en Palacios per mi no és real, i el d'avui en 5 segons ha dit estar revisado. És a dir, jo entenc l'error arbitral totalment, De fet, crec que és un àrbitre el d'avui que es podia parlar amb ell, es podia dialogar, t'explicava les coses, i a mi això personalment m'agrada i per això entenc que poden fallar. El que no acabo d'entendre és com un VAR en 5 segons pot tenir tan clara una decisió que per mi, bueno, per mi no està equivocada. Per això dic que no m'acaba de quadrar que en 5 segons ho tinguin tan clar tot.
No, bé. No et ficaré en cap marrón més. A veure, porteu 3 empats seguits. Jo crec que això és una bona notícia, com deies, però clar, són 3 jornades sense perdre, però també són 3 jornades sense guanyar, no? I aneu sumant d'un en un, i no acabeu de sortir d'aquesta zona perillosa, no? I si ampliem una mica el focus al que deies tu ara, clar, és que m'ho he estat mirant i m'ha sorprès. L'Espanyol porta una victòria en les últimes 9 jornades. No sé si esteu una mica preocupats perquè costa que arribi el... És a dir, sumeu, però costa que arribi la suma de 3-3, que és el que us donaria sortir de la zona baixa, no?
Sí, és el que hem parlat abans. Al final, quan només mires classificació, només mires resultats, és evident que podem entendre una mica la crispació, els nervis de la gent. Però quan pares a pensar una mica i veus o analitzes els partits o analitzes tot el que és el que estem fent, és que segurament hauríem de portar 3 o 4 victòries, bueno, diré 2 més de les que portem, sense exagerar, perquè crec que l'equip ha fet molts mèrits com per portar bastants més punts del que tenim. Ara bé, és evident que és primera divisió. Per això valorem tant els empats, perquè costa moltíssim guanyar. És a dir, si no, ja ho he dit abans, que li diguin a l'Atlètic de Madrid avui, que segurament, quan t'expulsen un tio al minut 30, segurament veien el partit guanyat. Per això dic que, és que costa molt guanyar un partit avui en dia primera. S'han de valorar els empats, tot i que és veritat que, bueno, que necessitem de 3-3 per sortir d'aquella zona una mica perillosa i que el que nosaltres estem veient tan positiu, que almenys la gent que tenim al costat, l'afició i tot, pues, ho puguin veure de la mateixa manera que nosaltres. Però això, clar, és evident que les sensacions bones les tenim nosaltres, però el que necessitem és punts.
Edu, alguna pregunta pel Sergi d'Arter?
Sí, jo li volia preguntar, així, per tant, com ara parlàveu del mig termini, el futur, pensant en el futur a mig termini, Sergi, es va fer famosa fa uns anys aquella frase que van idear els Philadelphia 76ers a l'NBA, aquella trust the process, de confia en el procés. En el cas de l'Espanyol estem davant d'això, pel que ha passat aquest estiu, per l'arribada de Diego Martí, per tot el que està passant una mica, que és qüestió de tenir paciència i que l'equip creixerà?
Sí, està clar que ens agradaria dir el contrari i dir que estem en el camí correcte en quant a punts també, a dir que tot fos positiu. Jo crec que per una part és el que tu dius, perquè crec que el camí que portem en gran part és el correcte, però és veritat que clar, és a dir, només parlar de coses bones i només dir que estem molt bé quan només portes 12 punts, és evident que s'ha de fer autocrítica. És evident que som un equip que hem comès masses errors que no podem cometre a primera divisió. Segurament a segona o no, primera ref, pues concedeixes tant, però amb la qualitat que tenim davant et dona per guanyar. A primera divisió nosaltres tenim molt gol, molt perill, molta sensació de perill, sense fer pràcticament una jugada molt elaborada, crec que podem marcar un gol, però clar, que no podem fer concedir tant amb tan poc. És a dir, crec que no hem generat tantes ocasions com per gols que ens han marcat. Per això et dic, és a dir, som autocrítics, som realistes també i veiem que hem de millorar, però totes aquestes coses que hem de millorar crec que avui s'han complert totes. És a dir, el minimitzar-los, el no concedir, que costi moltíssim que ens marquin un gol, i ja ho hem vist, amb 10 hem sigut capaços de marcar un equip que segurament defensivament és dels millors de la Lliga. Per això dic que hem de creure en el procés. Nosaltres hi creiem. És evident que jo puc dir que la gent hi cregui, però la gent em dirà guanyeu i hi creuré. Per això et dic que el que necessitem és guanyar i segurament la gent hi creurà com ho fem nosaltres.
Ara deies, una més, doncs dimecres, no?, contra el Villarreal, que a més a més l'enganxareu en plena crisi de resultats des que ha arribat Setién a la banqueta. No sé si això és millor o pitjor per vosaltres, Sergi.
Bueno, com més tocats vinguin els equips, millor. Ho hem vist amb l'Atlètic avui. Tot i això, seria, bueno, il·lusos pensar que el Villarreal vendrà aquí com allà en fàcil. És un equip complicadíssim, un equip que segurament amb el pas dels dies cada dia jugarà millor perquè s'adaptarà a un procés també que necessiten amb un canvi d'entrenador. També estan recuperant jugadors que, bueno, que els hi donaran moltíssim. I, bueno, pues, tant de bo s'haguessin esperat uns dies més, però ja et dic, és a dir, és un partit per nosaltres molt important. No parlaré de final perquè per mi cada partit ho és, però al final quedarà moltíssima lliga, però és veritat que marxar amb una victòria al Parón, a falta de la Copa, evidentment, i bueno, marxar amb una sensació molt més positiva, sobretot per l'ambient més que per nosaltres, però bueno, marxar amb una sensació positiva, amb una victòria, seria clau per tots, per tots nosaltres.
Tens clar què faràs durant el Mundial?
Bueno, mirar-ho per la tele segur, això ho tinc claríssim, és a dir, ja sabeu que m'agrada molt el futbol i el tema de seleccions pues, també es valora, són èpoques que m'agraden molt també perquè tens futbol a totes hores, i segurament marxaré amb la família també desconnectar uns dies, crec que és necessari, deixar els nens amb els pares o amb els sogres perquè no m'ho deixin, i desconnectar, que també ja et digui, és necessari, i després també, bueno, quan ets capità et carregues de moltes més coses que psicològicament et poden mig desgastar una mica més. Per això et dic, necessito també una petita desconnexió que segurament vindrà molt bé a tothom.
I tant que sí, i tant que sí. I acabo, un cop torni la Lliga, no?, el 31 de desembre, jugueu contra el Barça ja sense Piqué. No sé si em vols dir alguna cosa del central que s'ha retirat.
No, aquests temes crec que queden molt lluny. Ja et dic, més allà de la rivalitat i de les coses que hi puguin haver, crec que ha tingut, més allà dels partits contra l'Espanyol, una carrera espectacular. Parlaria més de la selecció del Barça, crec que ens ha donat molt a Espanya, així que en aquest sentit, per la part que em toca, felicitar-lo, però crec que és una cosa que no va amb mi, així que ja et dic. És a dir, cadascú fa el que creu en la seva vida, si ja creu que era el seu moment, pues, s'ha de respetar, s'ha d'entendre i felicitar-lo.
Només diguen si t'ha sorprès el moment, a mitja temporada, com a tots, o no?
Vinguent d'ell, no. És a dir, crec que és una persona... no el coneixo personalment, no he tingut mai l'oportunitat de conèixer-lo, però crec que sempre ha sigut una persona en aquest sentit que no ha fet alguna cosa per la gent ni per ningú. Ell ha fet el que creia en cada moment, segurament en molts cops des de la meva part parlant de l'espanyol equivocadament, però ho ha fet perquè ho sent, així que ja et dic, si sentia que era el moment, pues, allà ell.
Molt bé. Sergi Darder, felicitats pel gol, pel puntet al Metropolitano, i a veure si arriba la victòria dimecres i tanqueu amb bon sabor de boca aquest primer tram de temporada.
Esperem que sigui, moltes gràcies.
Doncs això, Edu, pensant al pròxim partit, no?, l'últim de Lliga de l'Espanyol abans de l'aturada pel Mundial, a veure si arriba per fi aquesta victòria, com deia Sergi Darder, i es tanca amb un bon sabor de boca aquest primer tram de la temporada.
Exacte, i serà un repte bé, interessant. Arriba el Villarreal, que amb Quique Setién està molt malament després de la marxa d'Unai Emery i encara no ha guanyat en 4 partits. Ahir xiulat, aquesta nit, aquesta tarda, després de perdre amb el Mallorca, xiulat. Per tant, caldrà veure com es planta el submarí groc al camp de l'Espanyol i si pot sumar 3 punts l'equip de Diego Martínez, que, com tu dius, li donarien tranquil·litat en l'aturada. Abans d'aquesta aturada, aquesta pròxima setmana, l'Espanyol té 2 compromisos, aquest de dimecres a les 8 contra el Villarreal a casa i la primera ronda de Copa dissabte a la nit a Màlaga contra el Rincón.
I evidentment us ho explicarem a RAC1. Edu, gràcies, a descansar.
Adéu, bona nit.
Gol del Barça. Així hem narrat el Superesports amb el Joan Camí des de Valdebebas, la golejada del Barça femení, una altra de les grans notícies d'aquest diumenge. 0-4 han guanyat les de Giraldez al Real Madrid en el clàssic de futbol femení. Encara és més líder el Barça femení d'aquesta lliga. Anem cap a Madrid. Hola, Joan.
Hola, Aleix. Bona nit. Doncs sí, victòria contundent i autoritària del Barça femení a Valdebebas contra el Real Madrid. 0-4, i en podrien haver estat molts més si no hagués estat per l'actuació de Missa, la portera blanca que ha fet un autèntic partidàs. Txernogorchevic, Patrick Guijarro, Aitana i Rolfo han estat les golejadores del partit. Jonathan Girala, en sala de premsa, valorava molt positivament el triomf del seu equip.
Un dels partits més importants de la temporada, perquè és un equip que segurament estarà a la part de dalt de la classificació, i no crec tampoc que sigui un punt d'inflexió, perquè encara queda moltíssim. Estem a la jornada número 8 i si pensem que ja està tot fet estaríem equivocats. En aquest cas, content per la victòria, perquè arribem a l'aturada de seleccions amb un bon marge a nivell de punts respecte al segon classificat, però tenint en compte que encara no hem fet res, que queda moltíssima temporada i que el millor està per venir.
També ha tingut minuts Vicky López, millor jugadora de l'últim Mundial Sub-17 amb Espanya, i que avui, amb 16 anys, 3 mesos i 11 dies, s'ha convertit en la jugadora més jove, incloent també el masculí, en disputar un clàssic, superant a Vicenç Martínez amb 16 anys, 9 mesos i 7 dies.
Una jugadora que no hay que darle ningún tipo de presión por la edad que tiene, pero por su edad, por su etapa, es una jugadora que tiene mucho potencial, y el hecho de poder entrenar en el día a día con estas jugadoras pues le hará mejorar y seguro que durante el año tendrá oportunidades. La dinámica habitual es que ella entrene con el primer equipo y que pueda ayudar al B, pero en caso de necesidad que pueda estar también a disposición del primer equipo, que evidentemente es la prioridad.
9 victòries en 9 partits contra el Real Madrid i un balanç de 33 gols a favor i 5 en contra. El Barça continua exhibint-se i dominant el Clàssic.
Sí, senyor, gràcies, Joan. Per cert, Sevilla 5, Levante Las Planas 0, derrota de l'altre equip català de primera divisió. Ara s'atura la Lliga F 15 dies pels compromisos de les seleccions. El Barça és més líder, 5... ple de victòries, vull dir, amb 5 punts de marge sobre el Madrid Alcobendas. Madrid Alcobendas és segon, 7 punts respecte a l'Atlético i Llevant, que són tercer i quart, i ara mateix 8 punts sobre el Real Madrid, a qui avui han golejat, tot i que les blanques tenen un partit pendent i es podrien situar a 5 punts.
GT RAC 1.
I abans de tancar aquest Tu diràs d'avui, hem de parlar del Mundial de Motociclisme, perquè avui s'ha fet el tancament oficial d'aquesta temporada 2022 i s'han resolt els dos últims títols que quedaven per definir, el de Moto2 i el de MotoGP. A MotoGP, per exemple, Pecco Bagnaia s'ha proclamat campió del món. Quim Salvador, hola, bona nit.
Hola, bona nit, Aleix.
No hi ha hagut sorpresa.
No hi ha hagut sorpresa. Bagnaia ho tenia tot de cara i no ha fallat. La definició del títol no ha estat massa lluïda perquè Bagnaia ha acabat 9è. En tenia prou acabant entre els 14 primers, i a més Quartararo no ha guanyat, ha estat quart, per tant, són faves comptades. S'ha de dir, però, que Bagnaia ha començat la cursa agressiu i lluitant precisament amb Quartararo en una topada entre la Ducati i la Yamaha, s'ha trencat un dels alerons de la Ducati de Bagnaia i això el pot haver condicionat una mica, i com que tampoc necessitava arriscar, doncs home, que avui no hagi fet la cursa més brillant de la temporada, demà ja ens haurem oblidat i queda com a campió del món. Té 25 anys, és de Turí, ja havia estat campió de Moto2 el 2018 i avui ha guanyat el títol més gran del motociclisme en un any en què ha aconseguit 7 victòries, que està molt bé, i a més la remuntada més gran de la història del Mundial de motos, perquè després del Gran Premi d'Alemanya, just a l'equador de la temporada, estava a 91 punts del lideratge de Fabio Quartararo. Escoltem el campió, Pecco Bagnaia, de Son.
Es increíble. Mirando donde hemos empezado a recuperar, que estábamos a 91 puntos, es increíble. Mi equipo ha hecho un grandísimo trabajo. Estoy de verdad muy emocionado y es difícil también decir las cosas que quiero decir, pero lo único es gracias.
Pecco Bagnaia és el primer campió italià de la categoria reina des de Valentino Rossi el 2009, i de fet Bagnaia és deixeble de Rossi a la Valentino Rossi Academy de Pilots. Ha donat el segon triplet de Ducati, segon títol de pilots des de Casey Stoner 2007 i segona vegada que guanyen el Mundial de Pilots, de Constructors i també d'Equips. I feia 50 anys que Itàlia, un país de gran tradició motociclista, no podia celebrar i presumir de campió del món pilot italià a damunt d'una moto italiana. L'última vegada que havia passat això va ser l'any 1972, quan Giacomo Agostini va guanyar el seu últim títol al manillar d'una MB Augusta. Se les han tingut a la pista, però tots dos s'han saludat i Fabio Quartararo, ara ja subcampió, ha felicitat esportivament Bagnaia després de cedir-li la corona.
Tenemos que ser señor desde el principio hasta el final y felicidades a él porque la segunda parte del campeonato ha sido muy fuerte. Sabemos que la Ducati va súper rápida, que es la mejor moto, pero él ha sido siempre el mejor de Ducati, así que ha hecho una gran segunda parte de temporada.
Elegant, Fabio, sí, Quartararo, que cedeix el títol que va aconseguir la temporada passada a Pecco Bagnaia. La cursa, per cert, la de MotoGP, l'ha guanyat un català, Àlex Rins.
Sí, i a més és un triomf molt especial, perquè és l'última cursa de la seva marca, Suzuki, a MotoGP. Se'n van del Mundial perquè així ho ha decidit la companyia, decisió empresarial, i Rins es veu obligat a canviar de marca. Sempre ha corregut a MotoGP amb Suzuki, són ja 6 temporades des que va pujar de Moto2. Austràlia ja va salvar una mica l'honor de l'any del comiat amb una victòria i avui aconsegueix aquest comiat per la porta gran amb la victòria a l'última cursa a València. Ha explicat a DAZN Àlex Rins que estava tan emocionat just abans de començar la cursa que ha tingut un moment de feblesa.
Ha habido un momento cuando faltaban 2 minutos para que se fueran los mecánicos en la parrilla que empezó a llorar como una magdalena. La verdad que ha sido súper, súper emocionante. Hasta el punto que he dicho, tío, concéntrate que tienes una carrera por hacer. Y la verdad que súper feliz, súper merecida esta primera posición.
Tant Rins com el seu company a Suzuki, el mallorquí Joan Mir, que avui ha acabat 6è, s'acomiaden de Suzuki i dimarts, que hi ha el primer test de pretemporada 2023, s'estrenaran com a pilots d'Honda. Joan Mir amb el Repsol Honda, l'equip oficial, i Àlex Rins amb l'equip satèl·lit LCR, ocupant el lloc que deixa Àlex Márquez, que se'n va al Gresini Ducati.
Molts canvis, de cara a la temporada vinent, ja els anirem explicant.
Sí, sí. Rins que ha brillat i de quina manera amb aquesta victòria. La cursa ha estat un desastre per la resta dels pilots catalans de la categoria reina. Qui ho estava fent bé era Marc Márquez, que estava rodant el grup capdavanter, però ha anat per terra.
Todo este fin de semana en Valencia me he divertido encima de la moto. Iba rápido, sabía cómo ir rápido, que a veces eso también es importante, saber cuándo quieres ir rápido y cómo. Yo la avisé ayer, digo, o podio o donde he acabado. Y así, pero no era el día. He visto que el podio se me está escapando y he dicho, vale, la potencia no es mía, pero la frenada puedo recuperar un poco más. Es más riesgo hasta que me he caído.
Marc Márquez, que ha acabat per terra, i afònic, això ja fa un parell de dies que no té veu. La part positiva, però, tot i que avui no ha acabat la cursa, és que Marc Márquez ha tornat a evidenciar aquest cap de setmana que està bé físicament, recuperat ja del braç dret després de la quarta operació, que es va sotmetre el mes de juny. De cara a l'any vinent, això serà important. També ha caigut el seu company del Repsol Honda, Pol Espargaró, les primeres voltes. Àlex Márquez ha pogut acabar la cursa, però 17è, després de caiguda també. I els dos catalans d'Aprilia, Aleix Espargaró i Maverick Viñales, s'han hagut de retirar per problemes mecànics.